És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 344, a l'episodi 17 de la 11a temporada. Avui parlarem d'Intel i la cagada de l'update que provoca reinici dels servidors i de les companyies que continuen treballant amb la tecnologia d'autopilot i no només d'aquelles que són fabricants de vehicles. A la segona part del programa tindrem notícies d'actualitat perquè a algú se li ha acudit fer no sé què amb un lanzallames. Ja en parlarem.
És el que necessitem tots, un lanzallames.
Un lanzallames, sí.
Tothom necessita un llançaflames. Jo en vull un. I tu em vols un, ja, Miquel Àngel?
Miquel Àngel?
Miquel Àngel, tu vols, no, un lanzallames o no? No hi és, no hi és.
Ah, jo sí, sí. Si me'l, sí, compres tu.
Dos.
Molt bé, doncs control tècnic no. Avui membre de la tertúlia només... des de la Catalunya profunda, Miquel Àngel Cabrera.
Hola.
Molt bona rebuda la teva participació del programa de la setmana passada, eh? És all in magma. Bueno, col·laboradors avui absents, Carles Caño, Dani Amo, Raimon Lapuente. Avui sí, control tècnic, direcció, postproducció, des de l'estudi 2 i alone, en Marc Alier.
Col·laboradors vingueren que de casa ens tragueren.
Exacte. I producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Avui ho fem tot via Skype perquè anem una mica paratats de temps, però ho tirarem tot endavant, no patiu. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa, la gran empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, de l'automatització i de l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Val, doncs tirem endavant i comencem pel primer tema que havíem apuntat a la intro, que és parlar d'Intel, no només de la cagada, que ara en detallarem, sinó una mica com està la companyia, que tindrà novetats i competències i de tot.
Home, Marc... I Intel hi ha una sèrie... A veure, primer de tot... Una de les coses que m'agradaria comentar és que hi ha un senyor que es diu Steve Gibson, que és co-host en el programa Security Now que fa amb en Leo Laporte. Aquest senyor ha trobat un paper de recerca de l'any 94 amb autors que eren membres de la NSA. O sigui, vale? O sigui, l'any 94, que ja agafaven i especulaven al 94... Vale, o sigui, fot molts anys que l'execució predictiva, que és el que explicàvem l'altre dia que parlàvem del tema aquest d'Intel i els processadors x86 i els, doncs, que podia portar forats de seguretat. O sigui, igual aquest forat ja fa molt de temps que se sap. Després també se sap que fa com gairebé un any que Intel sabia aquestes coses i que ja estava avisant en els fabricants, en els OEMs, etc. O sigui que el tema aquest ha sortit ara a la llum,
sí,
perquè ho va treure un bloc anglès que es diu Recode, i de fet quan ho va treure el bloc aquest, Intel anava dient, es veu que anava fent reunions amb medis dient no, això és un bloc que està traient un pufo, i d'això, doncs pues no està en pufo. Vale? I llavors, bueno, i d'entrada això, que el tema aquest segurament fa molts anys que hi ha alguns exploits en algun lloc que han estat sucant, segurament per fer alguns atacs dirigits i tal contra algunes persones. Vés a saber.
Vale. Explica'm el problema que ha tingut amb l'update del pagat, del parche.
Això em sembla que en Magma ho sabia una miqueta més.
Magma?
Jo? Sí.
Bueno, jo de fet l'altre dia, això que deies del paper aquest, és curiós perquè l'altre dia estava mirant una mica unes notes de seguretat d'antigues actualitzacions del Mac, precisament, i resulta que l'anterior al Mac, doncs, ja intentava arreglar una mica això, i estem parlant ja de fa bastants mesos.
Abans que sortís públic.
De que tot això se sapigués, no? I que realment sí que... se sabia això ja, l'únic que no s'havia fet públic, diguem-ne.
Però què ha passat amb el pagat? Que el pagat força el reinici dels
ordinadors? Ah, bueno, que resulta que hi ha molts PCs, doncs, que es comencen a reiniciar. I a més, fotut és que Intel, doncs, tot això ho ha deixat per arreglar en mans de, dels fabricants de software i de sistemes operatius, no? Que és una mica el que s'ha criticat de la xuleria que ha tingut Intel en aquest sentit, doncs, relegant tota la solució,
Sí, sí, el poder resoldre el problema, clar, no, és que, a veure, entenem una cosa, Intel no pot anar i canviar els xips. A part de que ha de fabricar-ne de nou...
Tots els xips des de fa 25 anys. Però és que no només es tracta de...
Reclamar, ha de fer...
Però és que el problema no és això, o sigui, fixa't que Intel no ha tret ara dit traiem un processador que resol el problema, perquè el problema que hi ha aquí és tota una arquitectura. Tota una arquitectura, que és l'arquitectura aquesta d'execució predictiva, que és la que té el problema inherent i la complexitat. O sigui, penseu que això són portes lògiques. O sigui, al final són transistors, o sigui, implementats en silici i tal, però el nombre de portes lògiques que hi ha aquí és aberrant, són milers de milions, és una bestialitat, i a més la complexitat, a més pensa que tota els possibles escenaris són incalculables que hi ha aquí dintre. Per tant, és un problema molt complex que s'ha de resoldre des d'un punt de vista d'arquitectura. I llavors, Intel haurà de fotre molts diners en temes de recerca i tot això. I curiosament, allò karma, la gent d'Intel tenia en l'edifici, en el campus nord, que està just al sud de l'edifici Omega, que és on jo tinc el meu despatx, a l'edifici Nexus 2, tenia tota una planta plena d'investigadors de l'UPC, doctors en arquitectura de computadors, que estaven allà fotent recerca en temes, doncs, això de processadors i tal, i un dia Intel, ara fa uns 3 o 4 anys, van decidir tancar aquell laboratori i acomiadar una pila d'investigadors que em sembla que ara són un laboratori de recerca independent, que, doncs, que estan fent altre tipus de coses, però que depenien d'Intel i van acomiadar a moltíssims, però no en allò, doctors especialitzats en aquest tipus de coses. O sigui, potser els hi farà falta ara múscul en investigadors en tornar a agafar i a prendre les regnes.
Déu-n'hi-do. Bueno, ja vam també parlar, quan vam parlar dels problemes associats de... que estaven fent esment del Meltdown i de l'Espectre, famós, que el CEO de Intel s'havia començat a vendre les accions abans de dir res.
Aquí és qüestió que algú miri si això és kosher o no és kosher i a veure si li... O el foten a la presó directament, perquè això...
Jo no sé si és kosher o no, però el que t'asseguro que no és jamal. Això t'ho ben asseguro.
Veig que ahir Microsoft va treure una actualització per Windows 7, 8.1 i 10 que intenta mitigar una mica, doncs, la feina que hauria d'haver fet.
Saps que la va cagar, no? Va treure una actualització, va cagar amb una altra que la caga amb el pagat i van haver de retirar l'actualització i al cap d'una estona tornar a treure la correcta. En fi, estan tots...
Això veig que és una moda últimament.
Una moda, sí. Bueno, si anem a fer una mica més... Si obrim una mica l'objectiu i mirem a Intel en perspectiva, Marc, tu apuntaves que Intel ara mateix està en una cruïlla i és un moment on la competència tradicional d'Intel pot... AMDs i companyies poden agafar o avançar posicions, no?
A veure, es tracta sobretot de que Intel havia aconseguit una posició de predomini, perquè Intel, entre altres coses, el que sempre ha fet és ficar molts diners de màrqueting a sobre de la taula. I llavors els fabricants de PCs clònics, OEM i tal, només amb l'enganxina Intel Insight, ja d'alguna manera estaven com anunciant la qualitat dels seus productes. Vale? I llavors, en aquest cas, és dir, clar, si tu agafes i... tu vas al mercat final, tindre diners de màrqueting, vale, que suport de màrqueting per col·locar el teu producte, doncs és un suport. I el que feia Intel era dir, si tu vols poder posar aquestes enganxines Intel Insight, si tu vols estar en els programes de màrqueting, els programes de distribució, en els canals que controla Intel, què ha sigut això?
Intel,
exacte. Exacte, les musiquetes aquestes.
Aquesta cançó la coneix bastant de gent.
No, no, aquesta cançó està, és superconeguda i no oblidem en els anys 90 que van començar a fer aquells anuncis d'aquells senyors vestits amb els vestits aquells de l'espai, ballant i tot això. O sigui,
sí.
Intel, a veure, jo vaig al·lucinar el dia que estava mirant una final d'una Champions League, que jugava el Barça, no me'n recordo de quina era, i en el costat posava Pentium. Jo, clar, comences a al·lucinar, clar, quan comences a veure en un event com aquest que Intel s'estava anunciant allà dintre, va ser, ara ja és molt normal, ara és molt normal que les empreses TIC estiguin a tot arreu, però va haver-hi un moment en els anys 90 de coses, doncs, paraules com Intel o AMD o Compaq o aquest tipus de marques que nosaltres estem acostumats, que era una cosa que només sabien la gent del món de les TIC, i de cop i volta ho veus anunciat a la final de la Champions League. Aquí hi ha hagut un canvi. Doncs Intel fa una despesa molt important en màrqueting, en control de canals, i llavors està controlant tots els OEMs que estan intentant vendre en el mercat de consum final. Però actualment gran consum de processadors no ve de processadors per al mercat final, sinó per als grans data centers de cloud.
Clar,
tot, allò, sí. És clar, un fabricant xinès que estigui agafant i fabricant plaques o fabricant enracables per ficar dintre d'un cloud, d'un data center, no necessita el màrqueting per arribar al mercat final, sinó el que té que tenir doncs, és les condicions tècniques i tindre doncs, la competitivitat en preu doncs, per poder vendre doncs, a Google, a Amazon o al proveïdor de cloud que estigui muntant això. I això és, i en aquest cas és dir, el màrqueting d'Intel no té potència ni fins i tot el control de mercat, perquè el fabricant xinès doncs, va directament amb el d'allò. I això és un problema. Després, fins ara AMD no havia tingut un processador prou interessant, i actualment AMD té unes màquines amb una pila de coprocessadors que són molt interessants i que no estan afectats per això. No estan afectats per tots aquests bugs i que poden ser una alternativa en els clouds. I finalment està el tema d'ARM. D'ARM, ARM són els processadors que es munten en dispositius mòbils, que estan basats en una arquitectura completament diferent.
Mm-hmm.
Us explico una mica la diferència?
Sí, està bé.
Sí, a veure, no oblidem que els processadors Intel, els x86, estan basats en instruccions dels anys 70. En un joc d'instruccions dels anys 70, i a partir d'aquí s'han anat muntant instruccions a sobre. En aquella...
Això, quan ho van explicar a l'assignatura d'arquitectura de computadors, vaig al·lucinar. Dic, hòstia, encara els noms dels registres i tot el joc d'instruccions encara està basat en aquella època, no?
Bueno, i el dels anys 70, i és un disseny dels anys 70 perquè venia de quan els processadors encara no eren ni chips. O sigui, pensa que els anys 70 és quan es van començar a fabricar els primers microprocessadors complets. O sigui, l'any 71 és quan hi ha el primer microchip complet. Fins a llavors sí. El que es feia és hi havia alguns mòduls de chips que s'agafaven i es soldaven dintre un circuit integrat. I llavors el disseny de processador ve de llavors. Però ja en els anys 70 hi havia dues filosofies, i una era agafar i dissenyar processadors que, com que era molt complicat fer que els processadors anessin molt ràpid, el que feien era que els processadors fessin instruccions molt complexes. Vale? Instruccions molt, molt complexes. I aquesta era una filosofia. L'altra filosofia... Aquesta filosofia es diu RISC, per exemple, CISC, instruccions molt completes. Per exemple, hi havia un processador amb una de les màquines BACS que hi havia en la Facultat d'Informàtica, que en el seu ensamblador hi havia una instrucció que t'avaluava un polinomi. Si tu tenies tot un polinomi, tu agafaves, deies, el polinomi està guardat en aquesta posició de la pila, aquest és el valor de coma flotant de la X, executaves la instrucció i el processador t'avaluava tot el polinomi.
Llavors, una sola instrucció.
Una sola instrucció d'ensamblador. Llavors, clar, tu no podies executar... La idea d'aquells processadors era que tu no anaven molt de pressa, no tenien molts megahertzos, per entendre's, o gigahertzos, però, clar, amb una instrucció feies molta feina. Vale? És una miqueta també la idea d'aquests processadors que estan pensats per fer temes de 3D, vale? Que són processadors que estan molt ben dissenyats per fer operacions, doncs, en coma flotants, o per moure, o per fer operacions en matrius. Aquesta és la idea. L'altra filosofia...
Instruccions multimèdia, aquelles. No?
Exacte, instruccions multimèdia, etc. Amb la qual...
Però ara la filosofia és molt diferent. Eh?
Ara la l'altra filosofia és... Deixa't estar d'instruccions complexes, fes instruccions el més senzilles possibles, però que les puguis executar a tota hòstia. Vale? Aquesta era l'altra... poques instruccions en el processador, processadors molt simples, però que vagin molt de pressa. Llavors, ARM veu una miqueta d'aquesta idea, i llavors, perquè el que vols que és un processador molt lleuger, que gasti poca bateria, perquè estan originalment pensats en mòbils, vale? I que sigui de propòsit general. No estàs pensant en agafar i fer translacions de matrius a dintre del teu mòbil. I és ara que comencem a ficar processadors addicionals en els iPhones per a intel·ligència artificial. Però els processadors principals són processadors pensats per això. Però llavors, què passa? Que si tu tens aquests processadors tan simples... i que a més estan molt ben provats, i els comences a ficar molts cores a dintre d'un xip, no necessites fer l'execució predictiva aquesta que us dèiem l'altre dia, sinó que tu ho agafes en un xip i fots 64 cores i a córrer.
Ja.
Perquè tu tens...
Sí, a més...
Perquè multipliques la velocitat de rellotge per 64.
I a més, ara fixa't que la tendència és que hi ha coses molt dedicades, que es treuen de fora del processador, de la CPU principal. No? Per exemple, la setmana passada parlàvem de que Apple, per el xifrat i desxifrat del hardware, utilitza un xip que no és el de la CPU. És un xip dedicat.
Sí.
Ja va passar amb les gràfiques i tal, això ja és una altra història. Però em refereixo que ara la tendència és que coses que requereixen una feina de computació específica, les gestiona un xip especial, no la CPU.
Exacte. Bueno, o si no, o el que es fa és que quan es dissenya un processador es fa una part específica d'aquell processador per fer aquelles instruccions. O sigui, ara, clar, a veure, és que el que avui en dia és un xip, ara fa 10 anys era una placa base amb una dotzena de xips, i ara avui en dia en el mateix xips ja hi foten molt tipus de cosa. A veure, el tema és molt complex, i segur que en Josep Ruano, estic dient alguna cosa que no estigui, que estigui sobresimplificant, i en Josep Ruano em renyarà, vale? Et renyarà tu.
Jo dic una cosa, et té ganes, tu mateix.
A veure, però he de poder-ho explicar sense posar a dormir tothom, però el que és interessant és que el missatge important, segur que m'he equivocat de coses perquè no tinc apunts ni transparències ni històries, però el que sí que és important veure és, d'entrada, que és molt probable que Intel deixi de ser el mega monopoli de processadors.
Ja saps. Fins ara, ok.
Fins fa molt poc, Intel era omnipotent, omnipresent i extracruixent. Vale? Ho tenia tot. I en canvi, avui en dia, doncs, escolta, entre AMD, que li pot pagar molt fort en el cloud, processadors basats en dissenys ARM. Després,
Apple fent els seus propis processadors per iPhones i iPads.
No, poca broma, el processador de l'iPhone 10 i de l'iPhone 8 és tan potent com l'i5 que es munta en un MacBook Pro. És a dir, Apple està a un pas d'agafar, i a més, clar, aquests processadors d'Apple estan totalment optimitzats per funcionar sobre iOS i, per tant, estan optimitzats per funcionar sobre macOS. O sigui, a veure, Apple ara fa 10-15 anys va agafar, no, fa 10 anys, 11 anys, entre el 2005 i el 2007 van fer el switch des dels processadors PowerPC cap a la gamma d'Intel. Quan van fer això...
De IBM cap a Intel, sí.
Exacte, dels processadors... No, bueno, de fet, els PowerPC era un consorci entre IBM, Apple i Motorola. Eren tres fabricants que es van unir precisament per lluitar contra Intel. El que passa que no podien iterar tan de pressa i Intel els va sobrepassar en potència. Però quan Apple va agafar i va fer el canvi, de dir, canviem de PowerPC cap a Intel, el que va fer va ser tindre un sistema operatiu independent del processador, que canviant una peça petita, que canviant el kernel, bàsicament, el que fa Apple és dir, ara executo el meu OS X sobre sobre PowerPC, ara l'estic executant sobre Intel i un dia li donen una volta i ho executen sobre ARM i tenen iPhones.
Ah.
Vale? O sigui, de fet, l'iOS i el macOS estan basats, i l'OS X estan basats sobre el mateix, la mateixa base que es pot executar sobre diferents plataformes. Es podria seguir executant sobre PowerPC si existissin processadors actuals amb aquesta arquitectura. S'executen sobre Intel, però en els iPhones i en els iPads s'estan executant. O sigui, l'OS X i l'iOS no són tan diferents. No són tan és el mateix sistema operatiu.
No comparteixen el mateix nucli. Sí.
Comparteixen el mateix nucli i a més comparteixen els mateixos compiladors. O sigui, per què? Per què Apple, si tu vols compilar per Apple, has de passar per Xcode? Doncs perquè Xcode et genera el codi doncs, que funciona bé i segurament tu dius ara compilo cap aquí i ara compilo cap aquí i ara compilo cap allà. De fet, has de fer una mateixa aplicació per Mac, la fas modificacions d'interfície i canvia certes llibreries i compiles per iOS. Llavors, macOS amb una patadeta el passes a ARM ràpid, eh?
Sí, que això algun cop se m'ha acudit que en el cas de que es fes un coprocessador, doncs clar, què passaria amb tot el software de l'App Store?
A veure,
lògicament el tindries en el Mac.
Mira,
també,
que
seria una...
precisament fixa't que aquest és el tema. Si tu agafes i no tens els desenvolupadors, els tens tots escampats per l'univers, cadascú venent les aplicacions des del seu website, és molt complicat agafar i dir-los tots «Ei, xatos, recompileu la vostra aplicació». Però si tu tens a tots els desenvolupadors, que tots venen en el teu Worldwide Developers Conference el mes de juny, i tots estan fent servir el teu compilador. No hi ha 30 compiladors que estiguin fent servir tots, sinó que tots estan treballant amb el teu compilador. I a més, tots estan passant per el teu App Store perquè saben que venen més a través del teu App Store, és molt fàcil en molt poc temps fer que almenys les aplicacions que tenen el 90% del mercat es faci el port, es faci el transport a la nova plataforma amb una recompilació molt simple. Perquè no tens un ecosistema dispers com tu tindries en Windows, on hi ha milers de compiladors diferents i milers de llenguatges i tal, que sí que intenta Microsoft que tothom passi per .NET, però tu pots programar per Windows en moltes plataformes. Però en canvi dius, no, escolta, tots heu de passar per Xcode. Aquí teniu la nova versió d'Xcode i això és el que toca. És a dir, Apple ha aconseguit tindre tots els seus desenvolupadors molt disciplinats en la seva plataforma. I poden fer el canvi de plataforma molt ràpidament. Evidentment, la primera versió, quan tu treguis els primers Macs que portin arquitectura ARM, li fots un emulador per les aplicacions que no estan migrades i, bueno, correràs menys. Però al final...
Quan van fer el pas de PowerPC, ja hi havia el runtime.
Exacte, no? I en els runtimes que s'han tret en les últimes versions ja s'han tret els runtimes per aplicacions de PowerPC.
Sí.
Vale? Però pots fer això, però com a ecosistema és molt fàcil moure tots els developers que tenen aplicacions d'èxit. Vale? I
a més els interessaria, no? Perquè l'App Store del Mac està una mica abandonada, és com el desert.
Sí, és...
No té gaire èxit.
Jo no tinc aquesta percepció,
Sí, jo a més la política que tenen pels developers, a diferència de l'App Store, és diferent.
Sí, bueno, hi ha molts developers que opten per tenir la seva aplicació en un website.
Sí,
i no tenir, per diverses raons.
Per vendre tu ell, per tindre l'email del teu client, per poder fer màrqueting directe, però encara que tinguin la seva aplicació en el seu website i no passin per l'App Store, tots van al Worldwide Developer Conference. Cada any, els tens allà tots.
Això sí.
Doncs en allà, patapam, els hi fots la d'allò, esta és la nova versió d'Xcode, estas són les noves llibreries, por favor recompilen-se. I màquina.
Bueno, escolta'm, que anem una mica justos de temps i avui teníem dos temes de notícies, de temes una mica de profunditat. Un era aquest d'Intel, que ja hem fet, diguéssim, jo crec que hem explicat bé com està la cosa. I l'altre tema, perquè sí que és cert que fa dies que no parlem de manera dedicada, però sí que van saltant notícies, són la quantitat de companyies que continuen treballant en tema de l'autopilot i no només companyies fabricants d'automòbils. ¿Vale? Perquè aquí tenim gent com Blueberry, no?
Blackberry,
que fa coses...
Ha ressuscitat, o sigui, s'han reinventat i intentat una possible línia de negoci. Ara, una cosa molt interessant és, si nosaltres ens anem a 4 anys endarrere, de tant en tant sortia alguna notícia amb una foto d'un cotxe de Google amb un parapeto a sobre, amb un LiDAR fent històries, i era la notícia de cada 2 o 3 mesos, que era com la notícia freak. Dir, algun dia los coches se van a conducir solos, i esto no sabemos si es un coche que se conduce solo o es el coche de Google Maps que está pasturando por aquí. Recordeu? O es parlava de l'Apple Car, sí, que no sé si seria barato, i aquest tipus de coses. Molt bé.
A l'Apple Car serà software. Oblideu-vos que sigui un vehicle d'Apple.
És molt... Sí.
Molta gent es flipa molt i Apple no farà cotxes perquè ni li interessa ni li interessarà. El que farà és software, que es posarà dintre dels vehicles i vendrà el software i tindrà una cara App Store.
Sí. A veure... L'important és que avui en dia les notícies que arriben sobre gent fent recerca, gent fent proves sobre self-driving cars, de cotxes que es condueixen sols, és continu, és bombardeig. S'està fotent molt de caler, s'està parlant molt. Jo fins i tot crec que s'està fent com una preparació del públic, de l'opinió pública, per començar a fer experiments legals en certs països i certes zones. O sigui, està bé que un canvi és molt...
Cada fabricant de cotxes també està fent el seu propi...
Sí.
Van per separat. És a dir, cada fabricant doncs intenta fer la carrera sol.
Exacte. Hi ha com tres... En la carrera aquesta per als cotxes que es condueixen sols, hi ha com tres grups. Hi ha un grup que està en el seu propi... hi ha tres grups. Un és Tesla, que jo crec que va sol, perquè és l'únic que actualment té una flota amb autopilot i amb tots els sensors fotent històries. Vale? I tot i que es pilotin o no es pilotin, ells mateixos t'ho diuen, que qui està portant un Tesla té a tots els sensors i totes les càmeres recuperant informació i enviant-lo cap a casa de l'Elon Musk, que per la nit es va mirant les coses que fot la gent dintre el cotxe. Això, fotre un clau a dintre un Tesla ha de ser una miqueta exhibicionista.
No, no. Pots estirar les cames, que darrere aquella cosa que tenen tots els cotxes al mig, per la transmissió, el Tesla no ho té. O sigui que pots estirar-te bé... I pots fer com un llitet.
Això és com un Tic Twingo, no?
Si ets petitó, pots... Ja m'entens, no?
Sí, però llavors hi ha tothom aquí. Hosti, el cotxe està parat i la suspensió aquí està botant. I això què, no?
A més... Home,
podríem posar algú que es carregués mentre el cotxe va fent nyigui-nyogui. Seria una bona...
Ei, sí, com una frenada regenerativa.
Exacte.
Carnada regenerativa.
A veure, tu generes watts i calories.
Sí. Ei, no, però...
Igual que quan fas spinning
en els amortiguadors. Sí.
Quan fas spinning per angustirrinin.
Fas...
Follada regenerativa.
És fantàstic, això. Bueno, doncs, a veure, doncs per una banda està Tesla, que té tota aquesta informació i per tant, té un avantatge competitiu, perquè o sigui, Apple té que agafar i ficar cotxes al mercat, té que ficar cotxes a donar voltes. Tesla té ja milers de cotxes donant voltes. Vale? Té tants cotxes com és capaç de fabricar, que això també és un altre problema que té Tesla. L'altre grup...
Que ara estan pujant la producció del Model 3, estan començant
a... Ja estan començant a engegar, clar, evidentment.
Sí.
No, i el que sí que està clar és que la producció sempre serà... només pot pujar, a no ser que tinguin problemes d'abastiment. El moment que ja tinguin les fàbriques funcionant i els processos muntats, és qüestió d'anar engegant i anar accelerant la producció. Mm. Però, bueno, a veure què tal... L'altre tema és el segon grup, que seria Google, que porta molts anys amb el seu projecte Google X del self-driving car. Evidentment està Uber, està Lyft, està d'allò. Uber està prometent que tindrà flotes de cotxes que van sols pel 2019. El problema és que no sé on els fotran perquè no és legal, però bueno. I està Lyft, i està Apple, que tenen aquests cotxes que, bueno, que no se sap si és un hobby, són rumores, ells van contractant gent del sector i van fotent històries i tenen els cotxes allà. I sembla ser que és el que deia en Tomàs, que tindrem tecnologia, que serà com un software que algú podrà muntar.
Però, i a més, Apple ha fet una inversió molt forta amb l'Uber xinès, també, que ara no me'n recordo com es diu, però té una forta inversió amb l'Uber que el top 1 de Xina.
O sigui, l'Apple ha fotut calés allà dintre.
Sí.
Molt interessant.
I moltíssimes empreses estan invertint diners en aquelles empreses que estan fent recerca en temes d'autopilot, algunes de les quals ja tenen una trajectòria de bastants anys.
I estan fotent molts calés. Està fotent molts calés, això. I l'últim grup serien els fabricants.
Divi es diu.
Com?
Divi.
Divi.
L'altre grup serien els fabricants. Tots els fabricants de cotxes tradicionals, o sigui, el grup Daimler, el grup BMW, el grup Volkswagen...
Aquests són els que han posat uns micos a respirar fums de dièsel, no? Que ara saltat la notícia també.
Hòstia, explica això, sisplau. Explica'ns-ho, per favor.
Sí, jo flipo molt. A veure, jo no havia vist això.
Bueno, i això és el que he pogut investigar doncs, un periodista, i demostrant-ho, doncs, que resulta que... aquesta gent doncs, segueixen empenyats doncs, en què...
El dièsel és meravellós?
Sí, que és meravellós i que tothom el pot respirar. Doncs que van agafar quatre pobres micos i els van ficar en una sala sellada, hermèticament, no? Perquè no s'escapés cap fum, i van fotre allà doncs, un escarabajo nou, que ara no recordo el nom, doncs,
el New Beetle.
Engegat. Exacte, aquest, doncs, per veure quant temps tardaven els micos a morir, no? Imagineu-vos la de històries que deuen fer que no se sap.
Això èticament no pot estar autoritzat.
Bueno, el comitè ètic en aquí sí que hauria de ser una miqueta a saco. El que passa amb els nous dièsel és que són aquests que en diuen els Blue Efficiency perquè tenen un líquid blau. Hi ha un líquid blau que es fica dintre del catalitzador. I
AdBlue.
I aquest líquid el que fot és que s'utilitza en algun tipus de filtre que hi ha per dintre per capturar els gasos dolents del dièsel. De fet, jo quan em vaig comprar el cotxe que tinc ara fa 5 anys, em vaig sorprendre que tenia un dièsel i en el garatge va canviar l'olor del garatge. No feia aquella pudor dièsel. El problema és que sembla ser que els dipòsits que es foten d'AdBlue no són suficients per aguantar el període entre revisions. És a dir, quan tu portes el cotxe a fer la revisió, doncs t'omplen a l'AdBlue, et foten a l'AdBlue, tu no ho preguntes, però te'l foten allà dintre. Però entre revisió i revisió, o sigui, si tu ets dels que hi vas quan esgotes els quilòmetres i no quan esgotes el temps, doncs t'has xupat tot a l'AdBlue i llavors has estat un temps fotent la contaminació que toca. Però quan has fet els tests, doncs passes el d'allò. I si tu vas a fer la revisió abans de passar a la ITB, doncs el control ecològic els passes de puta mare. Les furgonetes, en canvi, sí que l'AdBlue li has de ficar tu a part, perquè es veu que necessiten, se n'hi ha de fotre bastant més.
Val.
Però això és
sí, de fet, amb algunes bandineres ho he vist. Sí.
Exacte, doncs l'AdBlue. I una altra cosa que hi ha en el grup aquest de fabricants, doncs com General Motors, Daimler, el grup Volkswagen, amb els seus micos i tot això, el que estan fent és fent la seva recerca, vale? Perquè evidentment tota aquesta gent, clar, tenen molta informació, tenen les seves pistes, saben fer cotxes de puta mare, aquests senyors, Google i Apple no faran cotxes, com diuen Tomàs. O sigui,
no, jo diria que no.
De Tesla és una audit i és una cosa molt estranya.
Però fixa't que tots aquests amants del dièsel, per una banda, també van fent els seus pinitos amb, per exemple, doncs Volkswagen té el
TFSI,
no? És a dir, que saben que segurament el cotxe elèctric serà... el que serà en un futur, doncs també tenen por ahí doncs, els seus investigadors doncs, fent la carrera per aquell sentit, no? Elèctric.
Sí, sí. Doncs tots aquests estan agafant i fent recerca en cotxes en sistemes d'autoconducció i qui els està proporcionant tecnologia de base, per una banda, és Nvidia. És Nvidia que els hi dona aquests els chips de les targetes gràfiques. Una altra vegada trobem un altre fabricant de processadors que està traient un bon tros del pastís a Intel, perquè els processadors que ells fan per targetes gràfiques amb els que s'havien especialitzat, doncs es veu que per als sistemes de machine learning doncs van molt bé. I l'altre proveïdor és BlackBerry, que ha comprat un sistema operatiu de temps real que es diu QNX. Vale? El sistema operatiu aquest QNX és un sistema operatiu de temps real. Alguns analistes diuen que no té sentit avui en dia treballar amb un sistema operatiu específic de temps real. Vale? Perquè, per exemple, Tesla fan servir Linux i existeixen mòduls per Linux per treballar en temps real. I bueno, però bueno, BlackBerry han apostat en això. No hi diseu?
Vale. Digues, digues.
Magma.
Digues, Marc.
No, Déus, estava donant el pas.
Vale. No, perfecte. Doncs dos dels temes de la primera part exhaurits. Si us sembla, anem cap a la part de... que donem veu a la comunitat i després seguim amb la segona part del programa amb més notícies.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made
up. The nights I stayed. Doncs això, m'ho seguis, ja sabeu, eh? Vàries formes de donar suport al programa. La primera, la que portem més temps funcionant, la que respon molt bé, la que esteu molt implicats, que és a través de l'enllaç d'afiliats d'Amazon, que trobareu bé al nostre canal de Telegram a dalt de tot. Està pinned, està punxat, o bé a través de la web, en el logo de color groc. Allà entreu i a partir d'aquí el que compreu, una petita comissió ens arriba a nosaltres.
Jo aquest dijous podré tornar a entrar al canal de Telegram, que en vale. Carles Canyo i jo hem fet una abstinència d'un mes ja com a monjos benedictins.
Vaya dos. Doncs això, anant molt bé aquest mes de gener, que acostuma a ser un mes fluixet, doncs déu-n'hi-do, us agraïm a tots els que heu fet compres, que déu-n'hi-do. Per cert, no hi ha cap compra cochina, vam estar dient... Sou uns rajats. Mira, no hi ha cosa més rajada que un mossegui. Rajaos, gallines, capitán de les sardines. No heu comprat res.
Ni escolta, això, purisons potser no carden, tio. Potser no carden.
O passeu escolta. Molta gana, perquè no heu comprat ni lubricant, ni una tonta caixa de preservatius.
Potser compren... Escolta, mira si algú, compra Nivea per no esquerdar-se les mans o alguna cosa...
Coño, no compres Neutrogena. Pues compra algo.
Atrix, quema per a les mans.
Mare de Déu, no heu comprat res. Sou uns soseres. És que, mira, perquè a més els tios són molt tallats, perquè per als tios parlem molt i tal, i la veritat no fotem res. Però les noies que sí que són molt més decidides, mare de Déu, senyor.
No. Ei, poca broma. En la comunitat de Zeta Testers, que hi ha moltes noies, per a sorpresa nostra...
Hi ha moltes noies per
o això posa en el seu...
Sí. No, en el canal de... A més, algunes, moltes les hem desvirtualitzat, o sigui que sí. I algunes les hem entrevistat i tal.
I ens demanen
que parlem de sexe. I pobreixons de nosaltres. Pobreixons de nosaltres.
Bueno, doncs pues això, mosseguis, covardes, gallines, capitán de les sardines. Us recordo el repte que no heu complert. De fet, hi ha dos reptes que no heu complert. Un era aquest, el de comprar... artilugis i coses de característica sexual.
Marranes, coses guarrerides. Guarrerides.
Això de marranes és relatiu. Però, bueno, per passar-ho bé i nosaltres poder riure una mica d'allò que compreu o agafar-ho d'exemple, que també tot s'hi val. I la segona és que deixeu valoracions i comentaris a iTunes, que no ho heu fet.
Això va bé perquè així puja la bilirrubina.
Mm-hmm. Per altra banda, el que sí que podeu fer també per ajudar-nos és... patrocinar-nos via un servei que es diu Patreon, que és un servei web on tu et dones d'alta i pots fer una aportació puntual o recurrent, les recurrents són les que ens agraden, i així patrocines de forma regular Mossega la Poma.
És que, escolta, si no folles, tot el que t'estalvies en condons ho fiques
Patreon.
De...
Mossega la Poma a Patreon.
Clar.
Bueno, folleu.
Sí, millor folleu.
Mira,
millor
em fa molta il·lusió que ens ajudeu, però home, cardeu una...
Sí, la felicitat s'ha de... Més hem de fer país, mira, home.
Dos que ens ajuden i que aquesta setmana s'han apuntat a ser també patrocinadors. Recordo que estem intentant que els patrocinadors tingueu algun detallet, ja veurem com ho fem, a final de temporada ja veurem com ho fem, eh? Bueno, doncs és en Ferran Domènech i Auquer, moltes gràcies Ferran, i en Lluís Villamil, aquest amic de Menorca que de tant en tant ens envia àudios amb preguntes.
Moltíssimes gràcies.
A tots dos.
No tenim l'àudio de Lluís aquesta setmana?
No, és perquè pobre ha d'estar liat.
No sé.
Doncs, a veure, dit això, acabem aquí la secció que us dona veu. Ja sabeu tots que podeu estar... La millor manera de seguir-nos ja no és Twitter, perquè Twitter no, intentem ser poc...
poc ens estem traient, som tremendos, ens estem traient sí. De Twitter.
En canvi sí que
Telegram,
hi ha molta més...
Telegram.
Sí, a vegades... s'inicien converses que són una mica d'aquestes que duren molt.
Llavors us en aneu amb un privat. Us feu un privat i us ho feu allà dintre. Compreu per afiliats i allà dintre el privat aneu fent.
Però bueno, en qualsevol cas hi ha molta vidilla i podeu preguntar, la gent respon i, en fi, és molt més interessant. Més coses. Ja entrant a la segona part del programa, ja en tema de notícies. Si us sembla, abans d'entrar en algunes d'aquestes del llançaflames,
anem a parlar... Llançaflames és molt important, tio. Això...
És el més important del dia. Doncs anem a parlar de que Apple va, fins i tot va enviar una nota de premsa per anunciar que trauria... em sembla que és cap al juny, no? No sé quan, al final de la primavera, traurà una versió... No, potser... juny és disponible en públic. No, a la primavera, diu a la primavera. Doncs la nova versió de iOS, la 11.
La 11.3.
3.
3.
Sí. Ara va per la 11.2, no sé quantos, i de cop i volta salta i se'n va a la 3. I per què és important aquesta versió 3, Magma?
Bueno, històricament, de fet, amb les
perquè
últimes...
Perquè porta nous emojis.
Més animojis, sí, més animojis.
Això és el més important, tio.
Sí, és molt important.
No.
Va, tu fixa't, amb aquestes tonteries, realment, allò que parlaven, doncs, de que molts i molts dels usuaris de d'iPhone, doncs, són gent que, com a molt, té el WhatsApp instal·lat, no? És a dir, que són gent que es compren telèfons ultracars, però al final no li treuen el partit. Clar, imagina't els estudis que deu fer Apple internament amb aquestes tonteries, com els animojis i aquestes coses, el que deuen fer, realment, si ho fan, doncs deu ser perquè les vendes realment es veuen reflectides enormement, no?, amb aquestes coses.
Jo crec que, a part del tema de les vendes, o sigui, això són, és màrqueting genial, però a més és pedagogia. O sigui, la idea dels animojis és una eina per explicar a la gent que el telèfon està veient les teves expressions. O sigui, quan una persona agafa i fa un karaoke amb la caca aquella amb ulls dels collons o amb una guineu o amb l'osso panda o amb alguna d'aquelles coses... Sí. O sigui, la persona entén clarament, no necessites que li facis una explicació molt complexa per dir, escoltes, que l'ordinador t'està veient i et veu en 3D i sap quines expressions estàs fent. Llavors, o sigui, quan algú després tregui hi hagi alguna empresa que diu, no, escolta, és que l'ordinador està analitzant les teves emocions mentre llegeixes el text o mires un vídeo, no t'estranyis. O sigui, realment, un iPhone 10... no necessites un gran laboratori... O sigui, ara imagina't, la gent que vulgui fer recerca en psicologia o en temes de conducta o fins i tot en educació, no necessites més hardware que un iPhone 10 per fer una anàlisi de les emocions mentre una persona està accedint a un contingut. I això, per fer aquest tipus de recerca, pensa que fot un any necessitaves un laboratori de la polla i posar tot de puntets en la cara de la persona. I avui en dia, amb un iPhone 10, que, escolta, és relativament barat, com a eina de recerca.
Sí. Escolta, deixeu-me que, ja que hem llançat la notícia, expliquem-la una mica millor, potser. Coses que vindran a aquesta versió 11.3. D'entrada vindrà aquest software i aquest sistema que analitza la bateria del teu iPhone i que podràs anar a apuntar-te a aquesta mena de servei especial de renovació de la bateria, que t'avisarà que la bateria està caput. O a punt d'estar...
En comptes de fer-te el telèfon ràpid, diran, canvia la bateria, xato, vente por aquí.
Però et faran hi ha un programa.
Hi ha un programa amb descomptes i tal, sí, sí.
Vale, després, permetrà la consulta de l'historial mèdic, de la història clínica electrònica, dintre de l'aplicació de salut, que també és un tema interessant. Hi haurà actualitzacions per The ARKit, missatges i, sobretot, el tema de realitat augmentada. Entre moltes altres millores. Vol dir que, en principi, Apple està fent força perquè hi ha molts canvis de funcionament i alguna nova funcionalitat i per això hi destaca o vol posar-ho com a destacat aquesta versió 11.3. Vale, alguna coseta més d'Apple, Magma, o anem per llançar flames i altres històries?
Anem al llançar flames, que és el que més m'agrada aquest dia.
Bueno, va, explica-lo, perquè jo només he vist el titular.
Per fi em podré fer un port d'aquests, un port senglar d'aquest de 5 quilos del poble, a l'Obèlix, i per fi el podré rostir amb el... No. Resulta que la companyia aquesta d'Elon Musk, que es diu Boring Company, que si recordeu doncs vam parlar d'ella quan van fer aquell projecte de fer uns túnels que vagin de punta a punta a ciutat...
Va ser el TED Talk que va fer, el van fer una entrevista en el TED Global de l'any passat i van ensenyar aquells vídeos d'un sistema això de túnels i ascensors per pujar cotxes i tal.
Sí, doncs és curiós perquè fixeu-vos que abans de treure el lanzaflames aquest, van treure a la venda, em sembla que eren 50.000 gorres negres que posa The Boring Company. I en minuts es van acabar, tio. O sigui, la gent té unes expectatives sobre aquesta empresa al·lucinants.
És que qualsevol cosa que toqui l'Elon Musk mola. O sigui, si tu ets un geek, et poses catxondo. O sigui, tu pensa que l'Elon Musk ha mirat aquella gorra. O almenys ha mirat el disseny. Ja és com tocar al costat de la seva túnica quan passava. O sigui, per favor.
Va,
o sigui...
dius, no les regalen, o sigui, les venen.
No, les venen. I ara explica-lo que és la polla.
Ai, senyor. Bueno, va, expliquem.
Doncs ara han fet un lanzaflames que te'l podràs comprar pel model i preu de $500.
Però,
dius, per què pot ser,
però no només això, o sigui,
no només això,
o sigui, de fet, ells no van ni promocionar, o sigui, van deixar una URL que era boringcompany.com/flamethrower, vale? I com que l'Elon Musk va dir, que bueno, mira, la propera vegada va dir, l'Elon Musk va deixar un tuit en plan de, a mi em sembla que fer un flamethrower seria una idea estúpida. Algú va anar a boringcompany.com/flamethrower i van trobar la pàgina de venda. O sigui, no la van tindre que anunciar, la gent la va trobar, vale? i no està ni a la venda, posa coming soon, i bàsicament sí, el que han fet és agafar una pistola, una escopeta d'Airsoft i l'han modificat perquè sembla un flamethrower amb el logo del Boring Company i tothom està parlant del puto flamethrower.
Sí, està bé perquè sembla dels cazafantasmes.
Sí.
És molt curiós perquè te'n vas aquí a la web, no, per fer el pre-order i tot això, i diu, bueno, i si et poses nerviós, també tenim un magnífic extintor per $30.
Imagina't. Imagina't. I l'extintor també compta com a cosa guarra, no?
Magma, apunta la URL al costat del títol de la notícia en el guió, sisplau. T'ho agrairé molt, que vale. No sé quina és. Vale, doncs,
una cosa, l'observació important és, a veure, aquí consell accionable per tothom. En cas d'un apocalipsi zombi, el lanzallames no serveix. Vale?
No, és contraproduent.
No, perquè tu et ve el zombi a la carrera,
no.
Tu li tires el lanzallames, l'encens i a sobre te'l fots a sobre. O sigui, en aquest cas... No és una bona idea, no és una bona idea perquè...
No,
perquè,
no. O sigui, és per cremar els vius.
O sigui, és, o per cremar els vius perquè no de llonces, però això, escolta, amb unes quantes pastilles d'aquestes, pat fuego, ja fas, no? Un parell de pneumàtics de camión i unes pastilles pat fuego ja fas per cremar els vius perquè no es transformin en zombis. Però en aquest cas, una o dos, o una bona destral, o una bona destral,
també, sí,
o,
sí.
Una motosserra. Una motosserra. O sigui, jo estic, jo en aquest cas és dir, a veure, que ningú compre, a mi em sabria molt de greu que algú comprés el lanzallames per l'apocalipsi zombi i que un mossegui després tingués problemes. I no, si per l'apocalipsi zombi, no. Motosserra o adestral o un mall. Un mall també. Llavors, abans que vingui, piques dues vegades a terra, fas pom-pom i llavors swing així en plan béisbol i te n'emportes un parell. Bueno, sigueu responsables en les vostres preparacions per l'apocalipsi zombi.
Bueno, vale. Anècdota del llançaflames explicada. Anem per Falcon X.
Deixem
d'estar.
Deixem estar. Màrqueting genial.
Total, sí.
No, però
sí,
és que a més és inversió
a més,
zero.
A més, no només màrqueting genial, sinó a més amb complicitat, amb juguesques, saps? Sí, ja, perquè la gent ha descobert la URL sense que l'hagin hagut de publicar, vull dir que aquí la cosa està divertida.
A veure, totes les també... newsletters, totes les webs, tots els podcasts, tothom parlant del puto flamethrower d'una empresa que fa túnels. O sigui, qui ens diria que estaríem parlant d'una empresa que és com Fomento de Construcciones y Contratas? Per favor.
Però sense
en canvi, però en canvi, treu-ne un lanzallames i ja està. Ja tenim tema. És que és fantàstic. Són genis.
Bueno, Falcon X i Elon Musk.
Bueno,
Falcon X.
Finalment han pogut agafar i fer una prova d'encesa. Per veure com anava el thrust i el lift. És a dir, no l'han tirat, no l'han enviat cap amunt, però han fet una pila de proves. D'entrada, el llançament, el despegue, no pot sortir per el tema aquest que hi ha ara amb el Trump, amb el tema que hi ha un problema amb les fronteres i això. Doncs es veu que no pot sortir, però que, bueno, doncs... I han provat el Falcon Heavy. Recordem que és gairebé tan gran com el Saturn V. És un tros de coet. I, bueno, és molt interessant. Tot i que és un coet que és com de transició cap al Big Fucking Racket. Cap al BFR.
Servirà per tot, no?
Però evidentment servirà per tot. Diuen que en comptes d'agafar i treure'l, tot i que després de fer aquesta prova hauran de pràcticament desmuntar-lo tot i tornar-lo a muntar per veure com ha anat tot i mirar tota la telemetria i tots els sensors que tenen allà dintre ficats, el que han fet és fer aquesta prova i potser algun altre que faran perquè volen minimitzar el nombre d'accidents. Tot i que no portés car, ells podrien agafar i llançar-lo, posar-lo en òrbita, a veure què tal va, sense càrrega, vale? I el cost seria pràcticament equivalent a la prova aquesta que han fet. Però el problema està en que si fan un llançament fallut i els hi fot un pet, això compta com un llançament fallut i els hi puja molt la prima en les assegurances a la companyia. Per això, SpaceX intenta tindre el mínim nombre d'accidents, perquè com menys accidents tingui, baixa molt la prima de l'assegurança i, per tant, és una manera de baixar molt els costos dels seus llançaments i, per tant, afecta la viabilitat de la companyia, perquè com més barat ho siguis, més competitiu ets.
Ja. Vale.
Una pregunta. El lanzallames a l'espai no funciona, no? Perquè està pensant que era una nova arma que estan fent per Metallien o alguna cosa així.
Home,
un momentet. Si tu vols tindre lanzallames a l'espai, has de tindre el combustible, però també has de tirar oxigen. Llavors has de fer com els cazafantasmes que creuaven els rajos. Llavors tu creues l'oxigen amb el combustible i amb la flama, allò sí que pots tindre un lanzallames a l'espai. El que passa que no sé quin efecte tindrà, perquè a l'espai la temperatura és de 0 Kelvin o de 1 o 2 graus Kelvin, amb la qual has d'escalfar-ho molt. O sigui, com a molt et servirà, com a molt pots fer servir un bufador, ho pots fer servir per soldar, o sigui, pots fer servir, com a molt faràs servir per soldar, però no serà massa espectacular. Tot i que pot ser una bona tesi doctoral per a algú que estigui fent enginyeria aeroespacial.
Home,
jo crec que sí, és important. Però no crec que hi hagin zombis a l'espai.
No, aliens.
Aliens zombis. Alien. Hòstia, aliens zombis. És tot un concepte. Facis...
A veure, Miquel Àngel, quan entres en una nau espacial, el primer que trobes és una advertència que diu no utilitzar lanzallames aquí dentro. Vull dir que no pots, o sigui, a fora no, perquè no va, passa allò que s'esparrama la flama perquè no té oxigen i encara que és oxigen queda com molt difuminada i a l'espai perquè és un buit, i a dintre de la nau no ho facis. Bueno, perquè estan enriquides amb oxigen i no vegis tu la que vas a liar allà dintre.
O sigui, no pots fer allò cremar-te els pets, no?
No.
A veure, i recordeu les naus espacials, el que explicava el Carlos, ens va enviar el Carlos Terlux, d'aquell astronauta que es va pujar a l'entrepà aquell ronyós del 7-Eleven i que va obrir l'entrepà i van començar a sortir volant totes les molles, o sigui, no, o sigui, ni pa, ni amb gluten, ni sense gluten. O sigui, és molt fotut, una nau espacial.
Sí, sí.
Bueno, acabem les notícies amb una que ha publicat o que s'ha sortit publicada en relació a Elon Musk, que diu que continuarà Tesla com a CEO, però que, seguint com feia l'Steve Jobs, ha decidit que no cobrarà sou. El seu sou serà de $0.
Perdó, l'Steve Jobs tenia un sou
d'un dòlar.
Ah, doncs encara menys, $0.
Encara
però,
menys.
Igual que l'Steve Jobs, no cobrarà això, a part que té accions, sinó que cobrarà per objectius, no? Una mica sí, reforçant l'aposta, perquè hi ha moltes veus crítiques de que això de Tesla és una mica un bluff, no? I ell diu, ah, sí, un bluff? Doncs mira, no cobro sou, però cobraré objectius. Com els objectius funcionin...
Ei, escolta, poca broma, els objectius és doblar de forma consistent les accions en els propers anys. Mm-hmm. O sigui, els objectius no és allò de... És doblar accions. Poca broma, o sigui, no apunten baix.
És un repte bastant important.
De fet, no sé si era doblar o doblar diverses vegades les accions.
En qualsevol cas, el que està llançant l'Elon Musk és un missatge de confiança als inversors i als accionistes en relació al futur de Tesla, no? Perquè sí que és veritat que havien caigut o s'havien publicat notícies que feien que tingués una pèrdua de prestigi en les darreres setmanes.
El que passa que Tesla ja és una empresa prou important com perquè hi hagi gent que jugui amb les seves accions.
I ganes de rebre-li hosti,
I llavors de tant en tant deixen anar rumors i deixen anar coses que la producció va malament, no sé què, no sé quantos, perquè són gent que estan agafant i fent puts contra les accions i estan i juguen a fer-la pujar i a fer-la baixar. O sigui, compta amb això que també hi és. O sigui, i com que Tesla és una empresa tan sensible, en aquest cas, a les notícies, a la informació, això hi és. El que, a veure, no oblidem, hi ha uns quants països d'Europa, com per exemple Holanda i Dinamarca, que em sembla que a partir del 2020 i poc no es permetran vendre cotxes que no siguin elèctrics. Em sembla que Noruega n'és un, l'altre Dinamarca i l'altre Holanda.
Sí.
O sigui, poca broma, o sigui... És el mateix que els cotxes que es condueixen sols, o sigui, estem davant d'una corba exponencial. Actualment les ventes són molt, 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 molt petites, però la transformació serà molt, molt, molt ràpida. I després, l'altre dia estava escoltant en un podcast que parlaven de l'economia de les estacions de servei. I és que el problema és que les gasolineres són molt cares d'operar. Les gasolineres són...
La benzinera és aquell lloc on venen baguets dolentes i quan vas a comprar-les poses benzina. Entens?
Hosti, sí, ahir vaig anar a posar benzina i vaig tindre que esperar 5 minuts a pagar perquè hi havia gent allà demanant-se la botella d'oli, no, el no sé què, i plats, i els ofereixen plats i la gent compra plats. I tu ¿quieres unos platos del Mickey Mouse? I... No vull un plat de... He posat a posar gasolina, si vull un plat.
Això sembla que sigui una cosa moderna, però si recordeu, abans, fa temps, les benzineres no vivien de la benzina, vivien dels cassets de los chunguitos.
¡Hombre! Els cassets de los chunguitos. I los grandes éxitos.
Ei, poca broma, Magma, ahir les dau, que aquí de joves no anaves al quiosc que et coneixia el tio del quiosc a comprar la peliporno, te n'anaves a la benzinera, xato.
A la gasolinera, hombre, i els grans desèxitos de Camilo Sesto, hosti, això era, els casets que hi havia en les gasolineres eren terribles.
I les benzineres premium tenien aquelles coses, aquells cartutxos de 8 pistes.
Oh!
Aquí ja no arribo.
Era excel·lent.
I jocs de la Game Boy. I jocs de la Game Boy, també. Sobretot les d'autopista, que estaves fotent viatge llarg.
Tenen aquelles coses que els nens segur que reclamen.
No, però clar, tu tens el nen petit donant pel sac en el cotxe, li compraves el cartutxo nou per la Game Boy i tenies el nen callat durant 3 o 4 hores. Si estàs fent un viatge, té el seu d'allò. Això és important. Doncs el problema que hi ha amb les gasolineres és que, a veure, l'operació de la gasolinera com a negoci té uns costos fixos bastant elevats. Vale? Llavors, el problema està en que si baixen el consum, hi ha estudis que diuen si baixa el consum de gasolina en general una tercera part, potser deixen de ser negoci. Vale, potser deixen de ser negoci i llavors hi ha crisi en tot el sistema. I llavors desapareixen de cop els cotxes de gasolina perquè és que no hi ha gasolineres.
Mm.
O sigui el tema de la mobilitat en els propers 10 anys es transforma completament. De fet, hi ha molts analistes que estan dient que el cotxe com a cosa de propietat deixarà de ser una cosa mainstream durant la propera dècada. I que hi haurà gent, sobretot els que viuen més a fora vila, que necessiten el cotxe sí o sí per moure's, i llavors no pots anar cap a un model as a service, però sobretot dins de ciutat i tot això, l'economia de tenir un cotxe començarà a no tenir sentit. Imagina't dintre Barcelona, o sigui, dintre Barcelona pràcticament és obligatori tenir pàrquing. Vale, perquè sobretot amb la guerra oberta que hi ha contra els llocs d'aparcament i els cotxes. Llavors,
clar, el meu barri, el pàrquing és, bueno...
Clar.
És petroleum en Texas, m'entens?
Exacte, un pàrquing val molts diners. Llavors, els costos, llavors, per tant, si tu vols tenir un cotxe, no només has de tenir el cotxe i el manteniment del cotxe i posar-li gasolina en el cotxe, sinó que a més has de tenir el pàrquing. Ups! Si de cop i volta fas números, si pots tenir el cotxe as a service i és un bon servei i d'això...
Vale, Marc, deixem-ho aquí, hem d'acabar, perquè recorda que això s'ha de postproduir i s'ha de penjar, i jo marxo, i s'ha de fer tot abans que jo marxi, i marxo amb molt poc
temps. No, i això t'ho faig en 10 minuts, que ho tinc molt ben muntat.
Bueno, un segon, queden les propostes, mossegui, si us sembla, anem cap allà, perquè hi ha algunes coses que s'han de comentar.
Vinga.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Salido funky.
Vale, primera proposta ens arriba des de Carolina del Nerd i ens la fa arribar en Sinerbov. Ens parla d'un podcast de Pajote, que es diu Nou Podcast de Red Hat, Common Line Heroes.
Common Line Heroes, o sigui...
Common Line Heroes.
Però de Pajote no, que allòs no compren guarreries a Amazon, tio. Si s'ha de cardar, res d'allò. Si no, crema per les mans, no, home.
No, aquest podcast ha de ser, vamos, molt heavy, molt heavy. Common Line Heroes, de
podcast. Déu-n'hi-do,
i fet per la companyia Red Hat, en fi, bueno. La segona proposta ens arriba d'en Josep Ruano, director general de Capside, que ens parla d'un documental de la BBC que diu heu de veure aquest fantàstic documental de la BBC sobre Franco.
Sobre Franco?
No va de tecnologia.
Españoles! Que...
Doncs es veu que ho ha tractat prou bé i li va cridar molt l'atenció i ens el recomana. Jo vaig veure només un fragment inicial, està a YouTube, us posarem l'enllaç i... Bé, està bé perquè com d'aquest tipus de temes des de dintre hi ha molta desinformació o informació, diguéssim, esbiaixada.
Sí, tothom té el seu biaix.
Mirat des de fora, bueno, pot tenir una...
Està a Netflix?
Pot tenir sentit. Està a YouTube.
Està a YouTube. Perquè a Netflix també hi ha un canal de coses del BBC que és molt interessant.
Sí, sí. Vale, més. Jo us recomano una cosa que sí que ha comprat un mossegui, no és sexual, però em va fer molta gràcia, perquè vaig pensar, hòstia, és com el somni eròtic de qualsevol amante d'Apple, no? És un suport carregador 4 en 1, d'alumini.
Ah, jo el veig, està bé.
Sí, l'heu vist, no? Pots posar-li un Apple Watch, i alhora també pots posar a carregar els AirPods, que els AirPods ho hem dit moltes vegades, ho tornarem.
Estàs enamorat.
No, és el millor producte d'Apple en una dècada.
Sí, 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 sí. És el millor producte d'Apple jo crec que des de l'iPad és el millor producte d'Apple.
O des de l'iPhone, mira el que et dic.
No, bueno, des de l'iPad.
I després també pots carregar, crec que fins a 2 iPhones, vull dir, i tot això val menys de 40 euros, val 39,99, poca broma, Apple Watch, AirPods i dos iPhones i tot amb enllaç d'afiliats que també trobareu aquí a les notes del programa d'aquest episodi, el 344. Magma, tu tens un que està bé, eh? Perquè,
sí, bueno, que de moment fins ara, doncs, ja que els mosseguis doncs, no cardem gaire, doncs, com a mínim que puguem emmagatzemar tot el porno que hi ha al planeta, perquè hi han uns discs durs de 3 terabytes de Western Digital que estan fets per de la sèrie Red, no? Que són els que estan fets per NAS, i que estan en mínim històric. És a dir, que si algú tenia, com jo, pendent de fer de muntar-se un NAS amb aquests discs durs, doncs estan...
Però són discos dels històric. Que giren o són d'estat sòlid?
No, són dels que giren, són de 3 teres.
Són de NAS. Pensa que són de NAS. Aquests... Són de NAS. Els que són de SSD són de cool. Són aquests que no pots fer molts backups ni còpies de seguretat.
Ah, exacte, exactament.
Vale, bueno, doncs està bé. A quan estan aquests?
A 102 euros. Ja estaven
a 102 euros a 3 terabytes. Però aquests els has de fotre... A veure, si has de guardar el porno o les fotografies de la família o les fotografies porno que tu tinguis fetes teves, que també jo els podeu compartir pel grup de Telegram, si voleu, bueno, no, millor no. és interessant ficar-los en RAID. Vale, perquè
sí, els capçals, amb... sí,
els discos es casquen i els capçals aterrissen i llavors és si la informació és bona, és important com a mínim tindre-la almenys en RAID. Home, jo crec que els hi podria fotre uns d'aquests en el Drobo i llavors, hòstia, seria saco.
Sí.
Si els foto en el Drobo podria tindre 9, si foto 4 discos i podria tindre un RAID de 9 terabytes.
Tu el NAS el necessites, Magma, perquè sí, tens una ampla de banda que no et permet tenir còpies al núvol ni res.
Exactament. Sí, ja. Sí.
Recordeu que aquests discos Western Digital Red són aquests que van dins del NAS, eh? No són, bueno, el pots posar amb un...
El pots posar, però és una sèrie més cara.
Sí, és una sèrie més cara.
Bueno, ja, te compres una capseta, eh? Venen unes capsetes de així d'alumini fantàstiques.
Dia, parlant de l'Emilcar, que fa a vegades bones reflexions, que ell va passar per un NAS i després per un sistema de discos en RAID i, bueno, en fi, va estar... Aquesta setmana
bueno, ara els explicant... NAS tenen RAID, també.
Sí. Ara, però abans d'anar-vos com... Abans de flipar-vos tant, mireu i analitzeu bé les vostres necessitats, perquè amb un disc dur que faci còpia exterior o amb una caixeta, no cal un NAS, una caixeta que puguis tenir dos, que els puguis tenir en RAID, més si no et passa com el Magma i aquí tens una mala connexió, és a dir, si tens una bona connexió a internet amb determinats sistemes que puguin fer còpies o backups al núvol, la combinació d'això et pots tenir backups on-premise, és a dir, backups a casa i backups al núvol de doble còpia de seguretat i no cal un NAS ni cal cap altre sistema d'aquests flipaus. Excepte que visquis a Mollà. Aleshores, necessites...
Sí, a Mollà.
Necessites a Mollà o més amunt.
Castellcí.
Que no teniu... No us arriba el Netflix allà?
No, estem al tercer món aquí.
Bueno, jo tenia un...
Tenim una cosetxa de calçots, ara?
Una cosetxa de calçots?
Aquesta és època. Ah, bueno, clar, ja comença l'època dels calçots.
Sí, ja comencem a tenir calçots.
Una cosetxa de calçots? Uf, això... Hem de començar a pensar en calçots. Hem de fer una calçotada mossegui, Tomàs.
Sí. Magma, i la calçotada... Bueno, podem triar. O la fem
a casa meva. Escolta, mira, el Magma baixa els calçots i jo foto les costelles.
Te hace, Magma? Té a ser Magma?
Vinga.
Fotem una calçotada aquí a casa meva.
Amb alcohol?
L'alcohol el porta en Tomàs.
Vale, jo porto l'alcohol. I després tots a la piscina.
Home, ara està molt freda, eh? Ara està molt freda. L'altre dia vaig haver d'agafar... aquell caça papallones per treure la merda se'n va caure dintre i hòstia, m'ha caigut un cony...
I vas a tornar del casa papallona.
Hòstia, l'he deixat a dintre, no m'he atrevit a fotre a mi. Bueno, jo tinc dues propostes. Una és, he trobat, és molt divertit perquè a Netflix estan des de la temporada 18 de Top Gear, està a Netflix, a més els que la vulguin escoltar traduir del castellà estan en allà, en alta definició, suposo que per putejar els d'Amazon Prime, que tenen el gran producte és el Gran Tour, que està sortint i que està sent molt xulo, evidentment. I també us recomanaria que li donguéssiu una oportunitat que resistiu amb Star Trek Discovery. Vale? Sé que...
Tot a Netflix.
Com? Està tot a Netflix. L'Star Trek Discovery estan avançant i bé, doncs estan, doncs estan ho estan fent prou bé. No és la sèrie que m'ha agradat més de Star Trek, però està prou decent. Està prou decent.
Molt bé, senyors. Programa avui que hem tornat a superar amb escaig la primera hora de programa.
Ara t'ho dic. Sí, una hora i 10 minuts ben bons.
Ben bons. Doncs ens retrobem la setmana vinent per a un nou episodi de Mossega la Poma. Adéu-siau a tothom.
Fins la setmana que ve.
Adéu.